Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia, que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat, ple d'èxits?
Sí, doncs el cap de setmana esportiu més històric i més exitós de l'esport santcoatenc de tota la seva història.
Això que ja veníem d'una setmana farcida d'èxits, tot i amb la mirada posada en aquest cap de setmana, que prometia que podia ser gloriós.
Sí, i està gloriós. Ni els millors pronòstics... podríem preveure que succeiria així, però ha succeït. Hi havia quatre equips que optaven a pujar de categoria, ens hem quedat amb dos i un dubte, i la veritat que ha estat apassionant, i l'esport santcoatenc doncs, ha estat notícia arreu de l'estat espanyol.
Cap de setmana per gaudir, per tant, de l'esport de la ciutat. Abans de repassar tot això, farem un repàs dels marcadors generals, però parlarem d'aquests èxits, però parlarem també d'altres iniciatives que es fan a la ciutat de la mà de clubs i entitats esportives, oi?
Correcte. Parlarem d'èxits, com dèiem, de l'handbol Sant Cugat que ha pujat a plata, del Sant Cugat femení que ha pujat a tercera federació i també del campionat de la final a 4 assolit per la West masculina bàsquet, que estava pendent aquest cap de setmana dels equips catalans per pujar a segona FEB i que també tindria aquesta plaça d'ascens. Però avui, com també molt bé deies, doncs tindrem aquí a l'estudi Ramon Bernils, presència de la Unió Ciclista Sant Cugat, que està recaptant diners per una iniciativa molt maca, que és amb un tricicle anar a buscar la gent de la tercera edat a les residències i també del taller Gerani Amoragues. Ens acompanya el seu president, el de la Unió Ciclista Sant Cugat, l'Oriol Cusó, i també parlem d'una caminada, tu que també ets molt esportista, la transfronterera Cap de Rec.
Una clàssica.
A punt d'arribar a la vintena d'edicions, i ens acompanya Cesc Mullerat, que és el coordinador d'aquesta caminada d'alta muntanya. En definitiva, un programa avui farcit i amb temps extra, com es diu en el món de l'esport.
Amb temps extra, perquè arribarà fins gairebé al punt de les 11, aquest Esport en Marxa, edició especial pels èxits santcugatencs. Joan, abans d'entrar en matèria, et sembla si fem un repàs dels resultats del cap de setmana?
Endavant. Posem en ordre els números de la jornada. En futbol sala, Montsant 2, Olímpic Floresta 2.
Els florestans empaten i es consoliden a la segona plaça.
Més futbol sala, Badalona 1, futbol sala Sant Cugat femení 4.
Les de Manel Muñoz certifiquen la permanència a la divisió d'honor.
En vol Sant Cugat 36, Zamora 32.
Els santcugatencs assoleixen un èxit sense precedents, l'ascens a plata a la segona categoria estatal.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 76, Cornellà 73.
Els de Gavi Payet guanyen la final a 4 de la Supercopa i estaran pendents aquest cap de setmana per saber si finalment pujaran a tercera FEB.
En hoquei patins, Oxigen patiu que cruça en quart masculí 5, Mataró 3.
Els vermell i negres finalitzen la temporada en novena posició.
En futbol, Sant Cugat masculí 2, 25 de setembre 2.
Els santcugatencs tanquen la temporada amb un empat i a la part alta de la taula.
Més futbol, Sant Cugat femení 2, Mataró 0.
Els de Raül Raposa aconsegueixen un ascens històric a tercera federació.
Guernica 24, el Rugby Sant Cugat masculí 11.
Els santcugatencs es queden a les portes d'arribar a la divisió a la divisió d'honor.
En hoquei herba, Taburiente 0, Junior masculí 3.
Els santcugatencs segueixen en bona línia i ja pensen a la final a 4 pel títol de Lliga.
I més hoquei herba, Taburiente 1, Junior femení 4.
Les santcugatenques certifiquen la classificació per a la final a 4 pel títol de Lliga.
Doncs un èxit també, perquè per segona vegada a la història els dos juniors, el masculí i el femení, disputaran aquesta final a 4, una final a 4 que es disputarà a Terrassa, per tant, ho tenim ben a prop.
Sembla que parlarem amb el seu entrenador, oi?
Correcte, amb Guille Carnicer del femení. L'altre dia era protagonisme pel masculí, avui pel femení i, ja veus, amb molt de ritme i amb molta bona dinàmica.
I molta
dinàmica.
Inèrcia. Sí. M'acomiado, Joan, et deixo molt ben acompanyat aquí a l'estudi Ramon Bernils per celebrar tots aquests èxits de l'esport de Sant Cugatenc i de totes les iniciatives que hi ha a la ciutat. Fins ara.
Fins ara.
Esport en marxa. Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs un cap de setmana atapeït d'èxits esportius, i fa especial il·lusió perquè hem pogut estar amb els protagonistes, els escoltareu, també els tindrem en directe, i la veritat és que en aquesta segona part del programa tindrem temps suficient per analitzar tot el que ha estat un dissabte i un diumenge gloriós per l'esport de casa nostra. Però abans d'entrar en aquesta jornada esportiva volem fer un break, un KitKat sobre aquesta jornada esportiva tan exitosa per als equips de Sant Cugat i centrar-nos en dues entitats que continuen organitzant esdeveniments importants a casa nostra i que també tenen repercussió a nivell català i fins i tot estatal, europeu i, si em permeteu, mundial. Començarem parlant de la Unió Ciclista Sant Cugat. Ja s'acompanya el seu president, l'Oriol Cusó. Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, primer hem d'anar a PAMS, anem a parlar d'actualitat, i això vol dir una primera activitat que crec que pot anar tothom que vulgui, és aquest dilluns 2 de juny a Cinema Sant Cugat, a 8:15 de la tarda. L'entrada és gratuïta, i hi ha la projecció d'una pel·lícula força interessant. Explica'ns, al Cinema Sant Cugat, explica'ns una miqueta què és aquest acte.
Molt bé, doncs aquesta pel·lícula, Cycling with Ice, és una pel·lícula rodada als Estats Units i que reflecteix aquest projecte, que és internacional, en més de 62 països, i que aquí a Sant Cugat l'estem exercint des de l'any 2022, i actualment doncs comptem amb una trentena de voluntaris. En què consisteix el programa? Doncs en passejar gent gran amb mobilitat reduïda, que els anem a cercar a les residències, també a algun particular, si així ens ho demana. I aquesta pel·lícula explica molt bé aquest projecte. La pel·lícula dura mitja hora i després tindrem un petit col·loqui d'un 3/4 d'hora o així.
En aquest col·loqui qui parlarà i com anirà?
Doncs en principi aquest col·loqui esperem tenir el president d'En Bici Sense Edat de Catalunya. Després també ha confirmat la seva assistència al Batlle, Josep Maria Vallès, i jo mateix faré una mica explicació del projecte, en què consisteix, i demanar la col·laboració de la gent, tant els que vulgueu fer de voluntaris com una aportació econòmica per poder comprar un segon tricicle. És essencial aquest segon tricicle perquè la demanda que tenim actualment està creixent. Volem donar també abast a les residències de Valldoreix, i això ens implica doncs imperiosament tenir dos tricicles.
A més, heu fet una plataforma de micromecenatge, que és Goteo.
Correcte.
Allà la gent es pot adherir, i sobretot, el que és més important, que puguin fer la seva aportació econòmica. I clar, hem d'arribar abans del 24 de juny a 9.000 euros, que és el que val aquest tricicle, no?
Correcte. Aproximadament, entre el tricicle i el transport, són uns 9.000 euros.
Ara mateix esteu al voltant dels 1.000 i una miqueta, no?
1.600 aquest dematí. Ja teníem una paga i senyal prèvia de 2.000 euros, que ja està descomptada d'aquest import de 8.500. I cal recordar que la gent que vulgui i pugui fer aquestes aportacions té una desgravació fiscal de fins al 80%, és a dir, que si fas una aportació de 100 euros, doncs realment acabaràs pagant només 20 euros, vull dir, val la pena.
Els micròfons els teniu oberts, òbviament, a Cugat Mèdia, també farem ressò i farem notícies sobre aquesta iniciativa. Quanta gent es beneficia d'aquest projecte, que ja fa anys que heu...
Doncs mira, en principi portem comptabilitzats unes 600 i pico persones que ja han sigut beneficiats d'aquest projecte. El que és important, i segurament que molts dels que ens esteu escoltant ens heu vist passejant pel poble, sobretot els que pugueu fer-ho al dematí, és la cara de satisfacció de la gent que estem portant. Quan els retornem a la residència o a casa seva, només de mirar-los la cara i l'expressió que tenen, és que jo crec que nosaltres, els voluntaris, també en som beneficiaris d'aquest projecte.
Sens dubte, a Cugat Mèdia fa un parell d'anys vam fer un reportatge i va quedar exemplificat, no?, l'alegria d'aquestes persones que, bé, fins i tot també poden anar a fer la compra... Sí. Que els acompanyava a vegades.
Sí, de fet, clar, hi ha molta gent que està en residències, que no tenen familiars que els puguin anar a visitar, i tenen necessitats imperioses, doncs, de comprar-se un jersei o de comprar alguna cosa de menjar, que no és lo habitual, però si t'ho demanen, doncs evidentment. El servei està per empatitzar amb ell, per intercanviar experiències amb la gent gran, i ens posem a la seva disposició. És a dir, que el primer que preguntem és on te volen anar, què volen fer, i es tracta de passejar i compartir.
A nivell de club, ara, deixant de banda aquesta iniciativa, ja esteu preparant, esteu molt, molt ràpids, hàbils i fins i tot diria dinàmics a les xarxes socials amb la Transgalliners, no? Que encara queda temps, però esteu creant incertesa allà.
Sí, de fet, aquest any doncs, hem tingut l'ajuda d'un professional i ens està ajudant a fer divulgació d'aquesta pedalada que és tant en BTT com en Gravel, que és la Transgalliners i que serà el 26 d'octubre.
Molt bé. Pel que fa a les seccions de l'Unió Ciclista en Quad, com aneu? Bon estat de salut?
Doncs mira, precisament quan has fet el report de l'èxit d'aquest cap de setmana, doncs t'haig d'avançar que Estela Peris ha quedat segona d'Europa com a triatleta, amb la franja d'edat de 50-54 anys, amb la qual és un orgull, i l'equip de triatló ha quedat segon en el campionat de Catalunya.
Déu-n'hi-do, bones fites assolides, eh?
Però, sí, la veritat és que estem molt contents, cada cop més activitat, triatletes, els de BTT, els de carretera, per exemple, han fet una pedalada, vull dir que estem a tope.
Per acabar, fa anys que es va parlar de fer aquest bike park aquí a Sant Cugat. No sé com està, si heu reprès el projecte, si no hi ha projecte, si hi ha terrenys, no hi ha terrenys...
Doncs mira, precisament aquesta tarda tinc una reunió amb dos companys de la Junta, que els dos són arquitectes, per preparar la reunió que tenim convocada a final de mes amb l'Ajuntament. Hi ha un projecte, ens van avançar, que al costat del nou pavelló que farem davant de la Guinardera per l'artística, per la gimnàstica artística, el perímetre sembla ser que el volen adequar per fer aquest circuit de la bicicleta. Per tant, espero aviat poder-te donar noves al respecte.
Seria un circuit de bike park, entenc, o...?
En principi, el que havien demanat és un circuit per fer entrenaments d'anar en bicicleta, de carretera, i a l'interior fer un bike park com és un puntrac, com el que està aprovat de fa 3 o 4 anys i que està pendent. Vull dir, és crear tot un entorn de la bicicleta, però essencialment necessitem aquest circuit per poder fer l'escola de ciclisme de carretera, que evidentment els nanos petits no poden sortir a carretera, i per fer entrenaments i per poder competir necessitem un circuit tancat.
I hi hauria metres, entenc, i espai?
De fet, el circuit està pensat en una distància d'un quilòmetre i mig, amb una amplada d'uns 4 metres, i bé, això hauria d'estar, evidentment, protegit per poder agafar velocitat. Aquest és una mica l'objectiu.
És aquest avantprojecte, i us han dit des de l'Ajuntament que es vulgui tirar endavant, no? Entenc.
Bé, de fet, ja portem 3 ubicacions que han estat suspeses per diferents motius, una per l'associació de veïns, l'altra doncs, perquè era un espai no habilitat per aquest tipus d'activitat, i ara en aquest tercer espai veurem a veure si hi té cabuda i a veure quines accions. Evidentment que és un projecte bastant important i hem de tenir en compte que el ciclisme no tenim el lloc on entrenar el que es refereix a carretera.
En principi, si us han dit que aniria allà és perquè ells tenen voluntat de fer-ho, no entenc?
La voluntat política hi és. Després veurem si l'espai ho permet i tècnicament, per això et dic que aquesta tarda tenim precisament una reunió amb els dos arquitectes i preparar la reunió amb l'Ajuntament, que és a final de mes.
Molt bé. Doncs ja ens comentes i ja tindrem més novetats. En tot cas, gràcies, Oriol, per ser-hi avui aquí a l'Esport en Marxa, parlant de totes aquestes qüestions, però el més important, el més proper, és aquest dilluns 2 de juny, que hi ha aquesta pel·lícula, aquest a 8:15 del vespre, al Cinema Sant Cugat, entrada gratuïta, tothom que vulgui es pot apropar, i sobretot col·laboreu amb aquesta micromecenatge a la plataforma Goteo per col·laborar econòmicament i arribar a aquesta xifra de 9.000 euros abans de mitjans del mes de juny per que es pugui fer realitat aquest projecte. Moltes gràcies per ser-hi avui i ja hem donat un cop d'ull extens i exhaustiu a l'entitat.
Gràcies, Joan, i bon dia a tothom.
Molt bé, doncs era Oriol Cusó, que és el president de la Unió Ciclista Sant Cugat, i ara una altra entitat, en aquest cas del Club Muntanyenc Sant Cugat, que organitza, una vegada més, són 18 edicions de la Transfronterera Cap del Rec Memorial Narcís Castanyer. Arriba aquest dissabte 7 de juny. Ens acompanya el coordinador d'aquesta caminada d'Alta Muntanya, en Cesc Mullerat. Cesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, 18 anys, es diu ràpid, 18 edicions, però déu-n'hi-do la feina que hi ha al darrere, no?
N'hi ha molta de feina darrere, perquè perquè la situació és allà és a la Cerdanya, vull dir, no la fem aquí a costat de Sant Cugat, que seria molt més fàcil, però, bueno, ja sempre ho expliquem, vull dir, el refugi del Cap del Rec el vam tenir en explotació molts anys, aquesta zona la coneixem molt bé, i és una zona molt bona per fer-hi una caminada de resistència de muntanya, que és la que diem transfronterera, perquè entrem dins a Andorra i fem una circular sortint del refugi Cap de Rec i passem per uns llocs molt, molt, molt bons, per nosaltres molt bons. Vull dir, per això no renunciem a seguir fent-la allà dalt, tot i que suposa un esforç important de logística i de bellugar molta gent. Però, bueno, així estem, aquí estem.
A nivell d'inscripcions, anem pel bon camí, mai millor dit, no?
D'inscripcions anem pel bon camí. Aquest any ens han posat el repte d'arribar a 450 inscrits. De moment estem gairebé 390, no, 380. Ens en falta una petita empenta final, però queden 3 setmanes, o sigui, dues setmanes i mitja per les inscripcions. Amb això vol dir que estem tranquils perquè podem fer la transfronterera amb les inscripcions que tenim, però voldríem tenir-la arribar a assolir aquests 450.
Hi ha dos circuits, un de més quilòmetres, un altre de menys, una llarga i una curta, però avui podríem parlar una mica de les imatges idíl·liques que es poden veure per qui està caminant en aquell moment, no?
Sí, vull dir, el circuit és el mateix, només que el que diem, el de la curta, acaba en Andorra, després d'haver fet 30 quilòmetres i un desnivell acumulat de 3.000 metres, que està molt bé, i aleshores i els de la llarga segueixen de Font de la Closa a Andorra i retornen a Cap de Rec. Aleshores, imatges, les que vulguis. Vull dir, la sortida es fa al matí a les 6 del matí a Cap de Rec. Aleshores tens tot el que dia que està sortint el sol, que és impressionant, entres tota la vall de la Llosa, són valls molt tancades, molt fresques, amb molta aigua, de seguida ja vas a buscar Andorra per la vall de Vallcivera, i també, i allà aleshores ja se t'obre més, perquè com que ja estàs amb una cota superior als 2.200, ja no hi ha arbres, però és un ambient absolutament alpí. I el regal que nosaltres diem final és baixar la vall del Madriu, que és un paratge natural dels andorrans, que està molt, molt bé. Vull dir, paisatgísticament és molt bo, molt bona ruta.
La pregunta que es fa a tothom: pot caminar i pot fer la cursa, la caminada, tothom o no?
Tothom que estigui preparat i sigui conscient d'on va. Què vull dir amb això? És una caminada de resistència, estem parlant de que la llarga són 50 quilòmetres i 5.000 metres acumulats, que això està dit molt de pressa. I amb el que, si no has fet mai aquestes coses, tranquil. Vull dir, igual, si estàs bé físicament, podries fer-ho, però la gent que s'apunta, no vull parlar de clients, perquè això no sóc cap agència de viatge, però vull dir, els participants que tenim ja són del circuit de la Copa Catalana de Marxes de Resistència, vull dir que ja saben el que es trobaran, i després hi ha molta gent que ve que no ho sap, però ha d'estar amb un mínim de forma. Amb un mínim de forma i sobretot de resistència. És bastant mental, més que físic, perquè són moltes hores, són 14-15 hores que es passaran caminant per uns llocs meravellosos, magnífics, però que han de ser conscients que no tan sols és anar a trobar el paisatge bo, sinó que també jo he de tenir les condicions per poder fer-ho.
Molt bé. Alguna coseta més que ens hagin deixat? Bé, les inscripcions no es poden formalitzar.
Les inscripcions les tenim obertes a la web del club, les acabem el dimecres 4 de juny i després el mateix dia de la sortida també acceptem inscripcions i realment cada any en ve algú a última hora i s'inscriu.
I sortida des d'aquí amb bus?
Sortida d'aquí amb bus no hi ha quòrum. Ho hem provat diverses vegades, diverses edicions. És un problema també d'horari, i sobretot el problema que tenim és el de tornada. Per què? Perquè, vull dir, molt bé, a l'hora de sortir tothom surt a la mateixa hora. I vull dir, s'ha de muntar un bus que surti d'aquí a Sant Cugat a les 3 del matí. Per arribar allà entre 5, quarts de 6, 3, 2 quarts. Però al tornar la gent s'allarga moltíssim. I els que tornen, hi ha qui finalitza el recorregut. Els primers arriben a la 1, però aquests són els que corren. Hi ha gent que corre de muntanya i corren molt i els agrada molt i són unes autèntiques màquines per córrer. però els que caminen arriben a la, entre les, la franja de 6 a 9. Aleshores voldria dir que l'autocar s'hauria d'esperar fins a les 9 i la gent tenim problemes de que demanen que la tornada sigui més tancada d'horari i no ho podem fer. I per això ho de l'autocar, que clar, allà a Cap de Rec s'acumulen més de 200 cotxes. Vull dir, evidentment, si això s'ho poguessin pujar 5 autocars, doncs seria molt millor.
Clar.
Però no. De moment, ho dels autocars ho han proposat, però no ho hem aconseguit.
Molt bé. El que sí que heu aconseguit és que hi hagi 18 edicions, a gaudir-la organitzativament i esperar doncs, que s'arribi aquesta xifra d'inscrits i després també participants. Cesc Mullerat, organitzador d'aquesta transfronterera Cap del Rei Memorial Narcís Castanyer. Gràcies per acompanyar-nos avui i tothom ja ho sap, dissabte 7 de juny a gaudir de la muntanya i també que s'ha d'estar en forma. Si no, es pateix i a vegades les coses patint no es gaudeix.
Correcte.
Molt bé, doncs moltes gràcies per ser-hi i a gaudir d'aquesta cursa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Tot just ha acabat el partit i l'handbol Sant Cugat és nou equip de plata. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu tècnic, l'Àritz Salvador. Àritz, molt bon dia i felicitats.
Què tal? Bon dia. Moltes gràcies.
Bé, què suposa això? Perquè jo crec que s'acaben adjectius, no?
Jo insisteixo en dir-los als nois, és extremadament difícil el que hem fet. Hem competit, no només competit, hem guanyat contra equips que tenen molts més mitjans que nosaltres, entrenen més jugadors a sou. Bé, és que no hi ha paraules, és difícil i encara ho estem païnt.
Una fase on heu estat campions, Galdar guanyeu, ahir amb el Cajasur teniu l'últim segon el fet de guanyar empateu, avui obligats a guanyar davant el Zamora, i no sé amb quin dels tres partits et queda, suposo que amb aquest l'últim pel joc, no? Potser, i el resultat?
El darrer és el més difícil. A veure, amb el segon ens era igual empatar o guanyar, perquè efectivament, com tu dius, avui només ens valia la victòria. I amb el cansament acumulat i la dificultat, no, de l'escenari contra un equipàs com és Zamora, em quedo amb el tercer, però és que els tres han estat d'un nivell altíssim. És indescriptible.
De qui te'n recordes amb aquest triomf?
Bé, jo sempre primer dels que sempre em recolzen, dels que sempre estan allà. I després d'aquesta colla de nois que són una família, jo ho sento com que al final aquest regal se'l mereixen i estic molt, molt content per ells. La meva alegria és en gran part molt més per ells que per mi.
I bé, per acabar, l'any vinent et veus a plata, no?
Home, això dependrà del club. Nosaltres hem fet la feina. Esportivament penso que donem la talla. No només nosaltres, sinó que la Roca també. Grandíssima notícia per l'handbol català. Grandíssima. Penso que, ostres, estem demostrant que tenim un nivell increïble a Catalunya d'handbol. Veurem què passa. Nosaltres, en tot cas, feina feta i tremendament satisfets.
Molt bé, doncs, Àritz Salvador, tècnic de l'handbol Sant Cugat, felicitats. I ara tenim aquí un altre jugador, no? El Sergi Germán. Sergi.
Hola, bon dia.
Bon dia, felicitats.
Moltes gràcies.
Cada gol que marcàveu, miràveu a la graderia. L'handbol Sant Cugat no es podria explicar sense aquesta gran afició que ha vingut fins a Còrdoba, no?
Bueno, és que per nosaltres, tota la gent que ens ve animar, tant a tots els partits de Lliga en el top 3 com en aquí, o sigui, ens donen la vida, són uns animals, es deixen la pell. Hi ha gent que bueno, és que és inexplicable des de la pista veure com la gent ho està celebrant, com la gent està amb tu, és increïble. Sense ells, això no s'hagués aconseguit.
A la tercera en la vençuda, avui era el partit decisiu. Creus que l'experiència dels dos últims cops que heu jugat fase d'ascens avui s'ha posat en manifest, sobretot en els minuts on teniu aquest gran avantatge al segon temps?
Bueno, jo és que no crec que sigui una cosa d'experiència de les fases, sinó és una cosa de grup. O sigui, nosaltres som una família, tant dins com fora de la pista, i això es nota, això se'ns nota jugant, que som alegres, ens ho passem bé, som feliços, i quan un baixa el cap al del costat, li xoca el cul i s'aixeca. Llavors, això és el que ens ha donat vida en arribar a aquest últim partit amb opcions de pujar, i mira, ho hem assolit.
Doncs Sergi Germán, moltes felicitats des de Quad Media, des de la ràdio, sabeu que ho seguim sempre, i aquest èxit compartit per la ciutat, que bé, trigarà anys en entendre el que heu aconseguit. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé i bon viatge a tornada.
Moltes gràcies i moltes gràcies pel vostre suport i per visualitzar, bueno, per donar visibilitat a l'handbol. Una abraçada.
Una abraçada.
Cuideu-vos, adeu.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Estem amb José Manuel Álvarez, que és vicepresident de l'handbol Sant Cugat. José Manuel, primer de tot, felicitats per la part que et toca.
Moltes gràcies.
Bé, què suposa aquest ascens a plata?
Bueno, a veure, mira, primer de tot, evidentment, és la major fita històrica del club, o sigui, és la major dels 50 anys que van celebrar l'any passat, és la major fita que hem aconseguit i que encara, bueno, estem una mica en el núvol de que el club, de que l'equip del senyor A hagi guanyat el torneig d'ascens a fases de plata.
I a més, com s'aconsegueix? Invicta, guanyant l'últim partit davant Zamora, davant rivals, deia l'Àrid Salvador, que estan a sou, i un equip totalment a matèria, amb gent de la casa.
Correcte, totalment correcte. Han fet tres partidassos, han fet tres partits de molta qualitat. En cap moment vam perdre el ritme. La veritat, els tres partits és que va ser un partidassos de molta qualitat. I el que tu dius, amb gent de la casa, amb gent amateur, va? Ens hem enfrontat tres equips que sabem que, bueno, sabem que tenen que hi ha jugadors que tenen contracte professional, va? I tots tres equips que ens hem enfrontat, i nosaltres només som fitxes amateurs. Jo vull recalcar el valor d'això.
Preguntar-te el que pensa tothom. I ara què? L'handbol és Sant Cugat a plata, segona categoria estatal, semiprofessional, ens necessiten 5 contractes de mitja jornada, alta seguretat social. D'on trauràs diners aquest handbol Sant Cugat si a dia d'avui l'equip o el club està preparat per competir en aquesta categoria?
No, a veure, la veritat és que ara mateix el pressupost que amb el que disposem, evidentment no disposem d'aquesta quantitat. Tu has dit molt bé, passem a una lliga que requereix 5 contractes professionals, tenim desplaçaments que no teníem ara, pensar que la primera nacional eren tots equips catalans, que els jugadors anaven ells a aquests desplaçaments. Ara a plata tindríem desplaçaments com per exemple a Màlaga, Sevilla, Pontevedra, Coruña, Eivissa, que això implica un increment d'un 60.000, més de 60.000 euros, només els desplaçaments, i després els contractes professionals que ens obliga la Federació Espanyola. Això se'n va a més de 100 i pico mil euros, tranquil·lament, extra, que no disposem ara. Aleshores, la decisió de renunciar o no a plata encara no està presa, però bueno, hem d'acabar de veure una mica totes les variables que disposem, no només econòmiques, també esportives, perquè pujar a plata implica també no només un esforç econòmic, sinó també esportiu, val? Que hem de veure si som capaços o no d'afrontar. Pensa que la plata només hi ha un equip català, que és el Barcelona, el Barça Atlètic, val? I equips catalans que ja estan a plata, que ja han estat després, han patit. Per exemple, l'Adrianenc, que fa 2 o 3 anys va estar a plata, aquest any ha descendit al lligador, a la lliga on estarà el senyor B, per exemple.
I quin termini teniu per respondre i per donar a la Federació Espanyola?
Sí, això avui mateix hem de fer trucades per acabar-ho d'aclarir. Mira, encara estem en fase d'ascens, aquesta setmana encara hi ha fase d'ascens, juga, crec que era el Zaragoza amb el Sevilla, el Zaragoza de primera nacional, que és el millor segon, si no m'equivoco, amb el Sevilla, que és el cinquè per la cua de plata, val? I hi ha un partit el dimecres i un altre partit el dissabte. Encara estem, i crec que és a partir d'ahir, del dissabte, que tenim una setmana per decidir. Però això ho hem de confirmar avui. S'han de confirmar avui que tenim aquestes dates per poder prendre decisions.
I si et fes dir un percentatge més o menys de que teniu per estar a plata l'any vinent, tenint en compte totes aquestes variabilitats que m'has dit, condicions econòmiques, sí, nivell esportiu...
Percentatge de possibilitats.
Sí.
Me dius?
Sí, sí.
Uf. A veure, són molt baixes. Ara mateix no vull enganyar ningú, són molt baixes, molt baixes. 5-10% i sóc optimista.
Clar, aquí es necessitaria un esforç d'administració, de
correcte,
patrocinadors
correcte,
també, no? I aneu contra rellotge, clar.
Mira, precisament, mira, és un tema que també, mira... La resta d'equips, per exemple, amb els que ens hem enfrontat, aquests equips que ens hem enfrontat, només per dir-te un exemple, val? Tots tenen ajudes, tant dels ajuntaments com de les diputacions, respectiu de tots, que nosaltres no tenim. Val? Pensa pues, que, pues, m'invento, el Córdoba. El Córdoba és un equip que és l'únic equip important de handball de la província de Córdoba, que segurament rep ajudes, no, segur no, ja t'ho dic jo, tant de l'ajuntament com de la diputació, en quantitats que nosaltres no mai arribarem a aquest nivell. A part dels patrocinis, que evidentment hauríem de buscar, però el problema és el retorn. El problema que tenim és, bàsicament, és la quantitat que necessitem, que és bastant elevada, i evidentment un patrocinador que ens doni aquesta quantitat, que retorn tindrà? En plata és difícil tenir aquest retorn.
Molt bé, doncs, José Manuel Álvarez, vicepresident de l'Embolsa en 4, esperem que aquesta situació es pugui resoldre i pugui canviar. Encara falten 10-12 dies perquè s'hagi donat la resposta, però és evident que són molts diners. El fet esportiu està aquí, que l'equip ho ha aconseguit, però veurem si finalment es pot inscriure. Moltes gràcies per donar la cara, per estar amb nosaltres, i veurem els propers dies vitals, crucials, perquè aquest Embolsa en 4 sigui de plata o no. Veurem com es resol tot. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a tu, eh? Moltes gràcies. Gràcies.
Esport en marxa.
Hem parlat de l'èxit de l'handbol Sant Cugat, sens dubte, a plata, però amb incertesa pel tema econòmic. Veurem com finalitza tot això. El que queda clar és que esportivament l'equip és de divisió d'honor plata. Veurem si el club és capaç de trobar recursos econòmics. A dia d'avui, molt complicat jugar a plata. I qui ha aconseguit un èxit sense precedents també és el primer equip masculí de la UES, que ahir a Mollet va superar el Cornellà. D'aquesta manera es proclama campió de la final a 4 d'aquesta Supercopa i estarà pendent aquest cap de setmana de 3 conjunts del Moncayo, del Mollet precisament, i també del Navàs, perquè un d'aquests 3 conjunts pugin, i d'aquesta manera automàticament la UES seria equip de tercera FEB. Tenim a l'altra banda el fil telefònic, suposo que cansat però satisfet, el tècnic de la UES, en Gavi Payet. Gavi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, com t'has llevat avui?
Uf, és un cúmul de sensacions, d'emocions, que fa molt, molt, molt difícil de descriure, però bé, podria dir que avui brilla més el sol.
Jornada 6 QES, avui... campions de la final a 4 i amb possibilitats reals de pujar de categoria.
Sí, sí, molt reals, no? És increïble. Crec que ha sigut la guinda una temporada francament espectacular. Francament espectacular. Poques coses se li pot reprochar a l'equip i i a més els que hem viscut tota la final a 4, la manera de guanyar els partits també ha sigut increïble.
Sí, perquè la primera semifinal de Montgat guanyeu ja sobre la botzina amb dos tirs lliures que no arriben a encistellar-se i després el rebot ofensiu encistelleu i s'acaba el partit.
Sí, sí, si ho creure fins a l'últim segon que es diu, que moltes vegades sembla un tòpic, no? Però és que aquesta vegada és el que ens ha donat a l'èxit. Podria considerar un punt de sort, evidentment, que també es necessiten aquestes coses, però creure ha sigut una gran fortalesa de l'equip.
Necessitem un ascens de Navàs Mollet o Moncayo. Seguireu sí. La fase d'ascens, òbviament, aquest cap de setmana. Si tu haguessis d'apostar un percentatge d'algun d'aquests tres equips, és real la possibilitat de poder pujar?
Sí, sí, sens dubte. Jo crec que Moncayo organitza la seva fase final d'ascens a casa. No conec els equips al detall, no? Perquè lògicament ha estat una categoria superior que coneixem, però no en sabem tant. Però el que ens arriba és un candidat. A partir d'aquí són coses que no depenen de nosaltres, però sí que creiem que, bueno, sobretot l'opció de Moncayo és la que pot tenir més força.
Imagina't que s'assoleix l'ascens, jugar a tercera FEB, què suposaria? A nivell de rendiment esportiu, de viatges, desplaçaments...
Bé...
Doncs sembla que hem perdut la connexió amb Gavi Payet, l'entrenador de la UES, que ens estava comentant doncs, que aquest cap de setmana estaran molt pendents d'aquesta fase d'ascens a segona FEB, on hi ha implicats el Moncayo, que organitza una d'aquestes seus per l'ascens. Després també tenim el Mollet i el Navàs, són els tres representants catalans que intentaran pujar, i de retruc, amb un únic ascens d'aquests tres conjunts, la UES ja pujaria. Dèiem, Gavi, recuperem ara la comunicació via telefònica, que què suposaria pel club pujar a tercera FEB?
Clar, a nivell econòmic i tal no, és una cosa que no puc respondre, no? Seria una mica més un tema al president que t'hauria de comentar, però ja hem estat tenint l'experiència, també l'experiència de les coses que no es van fer bé en aquell moment, i per això també l'equip va baixar, no? I jo crec que el club, jo confio que treballarà en aquesta línia, que t'ho crec, i penso, però clar, ha sigut tot molt recent aquest cap de setmana, estem pendents del cap de setmana vinent. Avui ja ens hi posem a treballar, anirem veient els propers passos, però simplement jo crec que sí que tenim l'experiència, que és un avantatge gran de com fer les coses i millorar les coses, i crec que gran part de l'equip està molt capacitada per poder jugar en aquesta categoria.
Molt bé, doncs, Gavi Payet, gràcies per atendre'ns i, sobretot, pendents d'aquest cap de setmana, a veure si es formalitza aquest ascens a tercera FEB. Gràcies per ser-hi i, sobretot, a gaudir d'aquesta gran experiència triomfant.
Moltes gràcies.
Continuem endavant aquest programa i hem parlat de l'èxit de la UES. Sembla que no podem connectar amb el tècnic del Sant Cugat femení, Raül Raposo, que ahir va assolir, després de guanyar el Mataró per 2-0, aquest ascens a tercera federació. Però ara intentarem parlar del júnior femení d'hoquei herba, el júnior que ahir es va imposar al camp del Taburiente, i d'aquesta manera l'equip de Guille Carnicer, que certifica la seva plaça a la final a 4, una final a 4 que es disputarà el darrer cap de setmana de maig, és a dir, d'aquí a 14 dies a Terrassa, i el júnior que actualment és quart i que aquest diumenge a les 11 del matí rebrà el Legar, que és tercer. Per tant, les santcugatenques volen guanyar, finalitzar terceres i evitar jugar contra el Club de Campo, que ara mateix és el gran líder de la Lliga Regular. Ahir es va proclamar campió d'aquesta Lliga Regular. Però el que ens interessa és que el júnior ahir va fer els deures, va guanyar 1-4 al camp del Taburiente Canari, d'aquesta manera certifica la seva plaça a la final a 4 que es disputarà a Terrassa. I tenim a l'altra banda el fil telefònic al tècnic del júnior femení, el Guille Carnicer. Guille, molt bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Bé, certifiqueu la final a 4. Altres anys era bufar i fer ampolles perquè pràcticament ho teniu ja a tocar. Feia moltes jornades, però això també posa en valor el treball que s'està fent amb un equip pràcticament nou, no?
Sí, és veritat. Bé, les últimes dues temporades sí que vam estar competint, de fet, pel títol de Lliga regular fins l'última jornada, i és veritat que això ens va permetre doncs, aconseguir la classificació per Final Four amb una mica més de marge, però històricament sempre ha sigut una plaça que, tot i que l'equip l'ha aconseguit, ha costat molt, i si bé és cert que crec que portem 7 temporades estant i presents, en diverses d'aquestes ha sigut des de la quarta posició, vull dir que crec que és una cosa que sempre ha sigut complicat, i com tu bé dius, aquest any s'afegeix el fet de que amb 9 canvis baixes respecte a l'equip de l'any passat, doncs bé, hem hagut de formar un equip nou amb moltíssima gent molt jove.
Tot i així, ara heu recuperat jugadors importants com la Tere Lima per aquesta final a 4. Arribeu en el millor moment, dic, d'efectius de plantilla, no com per exemple a la Copa de la Reina?
Això és objectiu i sens dubte. Sí, com tu bé dius, respecte a la Copa hem recuperat a 3 jugadores lesionades, les 3 jugadores molt importants. Per tant, sí, arribem amb més gent i arribem amb tothom, quasi tothom recuperat de tema de lesions. Per tant, aquesta banda sí, i crec que també arribem en el millor moment en quant a forma de física, en forma de joc i en confiança. Per tant, bé, crec que ens arriba en un bon moment aquest final de temporada.
Preguntar-te, aquest últim partit, diumenge a les 11 del matí, davant l'Egara, tercer, vosaltres quartes, seria important guanyar per finalitzar terceres i evitar l'enfrontament amb el Club de Campo, entenc, no?
Bé, sobretot crec que és important guanyar per seguir amb aquesta dinàmica de bones sensacions, per tant crec que el més important és fer un bon partit. L'Egara, per la seva manera de jugar, que és bastant diferent a la nostra, és bastant especialista en fer-nos jugar malament, el qual diu molt d'elles i té molt mèrit, per tant penso que, ja et dic, el més important és sobretot aconseguir fer un bon partit per les nostres bones sensacions de cara a Final Four, i evidentment, si aconseguim guanyar i acabar el més amunt possible, doncs millor encara.
Per acabar, jugar la final a 4 a l'Estadi Federatiu de Terrassa, on fa poc us veu proclamar campiones de Lliga, porta bons records, no?
Evidentment, hem jugat només un cop allà i l'hem guanyat, per tant, és una efemèride que ens agrada recordar.
Molt bé, doncs Guille Carnicer, ens veiem diumenge en aquest partit contra l'Egara i també, evidentment, al final a 4, i actual director esportiu de la secció d'hoquei herba, feliç i content també perquè el masculí jugarà a final a 4, serà el segon cop en la història que ho aconsegueixen tots els equips, de moment contents, i també el cadet campió d'Espanya, vull dir, podríem eternitzar parlant d'èxits. Per tant,
sí, ara... ha sigut un bon... També m'agradaria puntualitzar, si no et fa res, Joan, que el nostre divisió honor masculí B també repeteix presència a la Final Four, com fa 2 anys, que la van guanyar també el Martí Colomer, per tant, hem ficat 3 equips a les finals de 4 de la competició, per tant, sí, estem molt contents.
Déu-n'hi-do. Molt bé, Guille, doncs ens veiem diumenge i a veure si l'Estadi Federatiu de Terrassa ens porta bons records, i no només són records, sinó són presents. Que vagi molt bé.
Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
Doncs de Guille Carnicer, el tècnic del júnior femení, el tècnic del Sanco femení de futbol, que ahir va assolir l'ascens a tercera federació, es diu ràpid, 2-0 al Mataró. No sé si té molta veu, perquè avui tots els entrenadors tenen i estan tocats una miqueta la seva veu, però tant de bo sempre sigui així. Raül Raposo, tècnic del Sanco femení, molt bon dia.
Molt bon dia, tant de bo sempre sigui així, eh?
Sí, quina veu, eh? La nit ha estat llarga o no?
Ha estat com havia d'estar, ha estat de celebració.
Molt bé. Bé, necessitava un punt, ahir vau guanyar 2-0 contra un Mataró que va finalitzar subcampió, i la tasca no era fàcil, no?
No, bueno, la tasca no era fàcil. El que és que sabíem un cop començar el partit que ja teníem plaça a la tercera ref, això va ser una miqueta els nervis de les jugadores i de tothom que hi havia allà. Vam poder gaudir de la festa, va ser una festassa, així que tothom molt content.
Què significa jugar a tercera federació l'any vinent pel Sanco?
És una fita històrica, era el primer cop que el club arriba aquí, és categoria nacional, era on el projecte segurament li tocava estar ja feia uns anys, i ostres, tocarà gaudir-ho molt i fer molt bona feina aquí.
El nivell dels equips s'incrementa, evidentment, i entenc que mantindràs bona part del bloc, no?
Sí, per part, en quant al bloc sí que És un projecte que va començar l'any passat amb moltíssimes noies joves i la idea és créixer amb elles i que l'equip vagi cada any sent una miqueta millor arrel de sumar experiències. I per altra banda, en quant al nivell de la categoria, al final 6 dels 12 equips que formaran aquesta categoria són equips que ja estaven aquest any a la preferent. Els altres 6 equips són equips de molt nivell també. Veurem una lliga molt igualada i amb moltíssim nivell. Jo crec que estarà molt xulo.
Primer any i ascens, entenc que la temporada vinent és consolidar-se la categoria, no?
Totalment, tot i que al final també és el que et dic, no tenim clar exactament quin serà el nivell. O sigui que tenim clar quin serà el nivell, però no tenim molt clar quins seran els superfavorits. O sigui que es poden tenir un nivell molt, molt alt, tot i que a priori et diria que segurament serien Sigul i Cornellà. També haurem de veure ara com es mou tot, s'està movent molt, molt al mercat en quant a moltes jugadores que surten de molts equips, a Sant Cugat és un lloc atractiu, i tot i que no volem fer molts canvis perquè el gruix de la plantilla s'ha de mantenir, doncs és moment de moure'ns bé i fer bona feina a l'estiu.
Tu has estat a diferents ja experiències en el món del futbol femení. Has trobat a Sant Cugat potser aquest projecte que a tu personalment és un repte interessant?
100%. I no només pel projecte en si esportiu, sinó també per com el club cuida l'equip femení, com és pràcticament igualitari 100% amb el masculí, i això no és que no ho hagi trobat a altres bandes, és que a altres bandes és algú totalment oposat. No vinc de llocs com Cerdanyola, que tothom està veient com està, o altres llocs on he viscut l'experiència d'entrenar equips femenins i en ningú club hi ha un tracte i un amor cap a l'equip com el que ja s'han cuat.
Pendents de la teva continuïtat, que pràcticament està tancada, entenc, el futbol femení, ara mateix, amb l'ascens de l'Europa, amb la bona feina que estàs fent Espanyol, Barça, Llevant, Badalona, tot això fa que el futbol català no només es parli a Barça, sinó també d'altres equips. Això també és positiu i ho entenc des de la teva vessant com a entrenador, no?
Futbol femení català és una passada. El nivell és altíssim i es nota com hi ha molta gent, com tenim el nostre mateix club al Tono, que porta treballant moltíssims anys i que estan començant a veure com els seus fruits donen, com tota la feina que han fet està començant a donar molts fruits i com el nivell és molt alt. Ja no només en quant a... La cosa és que tenim un volum de fitxes molt alt, estem engrescant molt a les noies des de joves a que comencin a jugar i s'està notant. A part d'això, i cada cop millor els clubs com fan la feina i com cada cop tenim millors entrenadors, que és molt, molt important.
Molt bé, doncs, Raül Raposo, entrenador del Sant Cugat Femení de Futbol, moltes gràcies per atendre'ns i el que és molt important, aquest ascens a tercera federació i que el projecte continua. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Doncs aquest era Raül Raposo, el tècnic del Sant Cugat Femení, després de l'ascens a tercera federació. Déu-n'hi-do, quin programa, quin espai radiofònic tenim avui, ple d'èxits, com no podia ser d'una altra manera, en un cap de setmana que ens ha deixat, doncs això, grans resultats, fites històriques, i una altra fita històrica, no ens podem oblidar, és la del DSB Club Voleibol Sant Cugat, del seu equip júnior, campió d'Espanya. Tenim a l'altra banda el fil telefònic el seu tècnic, l'Àlex Pérez. Àlex, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, campió d'Espanya, júnior, es diu Ràpid, però déu-n'hi-do quina feina hi ha al darrere, no?
Sí, sí, molta feina, però sí, molt contents.
Què destacaries d'aquest campionat que heu jugat lluny de casa nostra?
Pues jo crec que el fet que hem sigut un equip, des del principi fins al final, bueno, jugant i fora dels partits, no? Totes les noies ha estat una passada, sempre disfrutant de la companyia i del treball que estàvem fent, i això, el ser un equip, ens ha fet arribar a guanyar el campionat.
A més, amb resultats força solvents, força destacats, això també posa en valor el paper del planter, no? Jugadores que són júniors, però ja que estan en dinàmica de primer equip, que són importants al primer equip, el cas d'Inés Victory, suposo que tot això també a tu com a entrenador t'ajuda i molt, no?
Sí, home, sí, clar, i a més la Inés l'han fet MVP, que vol dir, bueno, la millor jugadora del torneig, i, bueno, i a part és que ella és un exemple de treball i de com s'han de fer les coses, i bueno, ens omple moltíssim a tots el treball d'aquest grup.
Un club que continua amb aquesta fornada de treure jugadores des de la base, amb un Superliga 2 que ha quedat a la part alta, un equip, el primer equip que s'ha reforçat molt bé de cara a la propera temporada, però no perdent l'essència de jugadores de casa. I tu, que portes molts anys al club, com analitzes tot això?
Bueno, jo crec que és que al final el júnior és això, és una barreja de totes aquestes jugadores, no? Que a més passen per molts entrenadors del club i que acaba jugant, no? Jo acaba jugant aquest campionat i s'uneixen amb mi i anem allà i ho fem el millor que podem i és l'essència del club, no? Aquesta formació i arribar a jugar a aquests campionats com un equip, no? I bueno, estem molt contents, la veritat.
Un DSB Club Voleibol Sant Cugat, parlem d'entrenadors, parlem de jugadores, però també hauríem de parlar d'entrenadors. Aquest any, per exemple, tu el coneixes molt bé, el Joshua Pérez agafa les regnes del primer equip, abans el Leo Passerini, abans el Rafa Ruiz. Important també pels tècnics que es confia en gent de la casa, no?
Home, sí, clar. És que som els que portem treballant molt de temps a la base i a la formació, no? I jo crec que tens ja alguna oportunitat, sí, que ells puguin provar i donar aquest pas, no?, i créixer. I jo crec que no hi ha ningú millor per portar-me a Superliga que el Joshua, que, vamos, que segur que ho farà genial. I si no, estarem darrere tots allà apoyant-lo en tot el que sigui, però estic seguríssim que ho farà genial.
I aquest projecte de planter del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que té molta quantitat de jugadores i algunes, per exemple, que estan fora del club però que continuen competint a un alt nivell, això per un formador com ets tu també t'omple d'orgull, no?
Home, moltíssim, la veritat és que sí, perquè jo que agafo les més petites, a part, no? O sigui, a part de portar els júniors, doncs porto també les més petitones, les arabis, que han sigut també campiones de Catalunya ahir també, i bueno, que arriben fins al júnior, no? I fins al Superliga 2, i bueno, és una passada, i a més és que hi ha moltes jugadores que han sortit de la base que estan per tots els clubs d'Espanya i bueno, és... Bueno, això és un orgull, sobretot el que elles tinguin un bon record de nosaltres, no? I que sempre diguin que volen tornar a casa quan vulguin, no? I això és superimportant.
Per acabar, Àlex, preguntar-te on està el secret d'aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat, que en campionats de Catalunya, d'Espanya, a les categories que siguin, sempre, sempre, sempre està als jocs capdavanters.
Pues jo crec que és aquest, no? El treball en equip. Que som un equip, els entrenadors som un equip, fem dels equips nostres de les jugadores, fem que siguin un equip i això fa que siguem una roca on anem i que no ens tirin no poden anar amb nosaltres perquè som molt forts i bueno, jo crec que és això, que és el fet de treballar en equip i bueno, és la nostra essència, jo crec.
Molt bé, doncs Àlex Pérez, entrenador del júnior del DSB Club Voleibol Sant Cugat, campió d'Espanya. Moltes gràcies per atendre'ns en directe, seguir sumant èxits i sobretot a veure com es nodreix el Superliga 2 i el primer equip a Superliga, a Lliga Iberdrola, de cara a la temporada vinent. Bona feina amb la base i a seguir gaudint del planter.
Vale, moltes gràcies per tot i disculpeu la veu, però encara estem recuperant de mica en mica. Vale, moltes gràcies per tot i per seguir sempre a preguntar i estar per nosaltres. Vale?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vinga, gràcies, adéu.
Doncs ja ho han escoltat, una veu més que castigada pel rendiment esportiu des de la banqueta, perquè els tècnics també pateixen. I la veritat, un programa avui que s'ha allargat fins les 11 del matí perquè valia la pena. Hem parlat de l'ascens a plata de l'handbol Sant Cugat, tot i les dificultats econòmiques. Veurem si poden competir a la segona categoria estatal. També l'ascens del Sant Cugat femení a tercera federació. Aquest campionat d'Espanya assolit pel júnior del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Òbviament, aquest campionat de la final a 4 de la Supercopa de la UES masculina. I també el rugby s'ha quedat a les portes de la final d'ascens a divisió d'honor. Ahir va perdre a Guernica, però també, déu-n'hi-do, ha competit contra autèntics transatlàntics. Nosaltres posarem el punt final que ha estat aquest Esport en Marxa, edició especial amb els èxits dels esports de casa nostra, de Sant Cugat, i res més, agrair-vos la vostra confiança a les vies de so en Roc Casas, que us parla amb molt de gust Joan Garcia. Fins aquí l'Esport en Marxa, però no desconnecteu perquè tot seguit Arriba al Faves Contades, parlarem, o parlarà millor dit, amb tres membres de la comunitat de l'Institut Arnau Carell, que enguany celebra el seu 40è aniversari. Al magazín Faves Contades, en Carme Reverte i Alba Triado. Que acabin de passar un molt bon dilluns, ens retrobem la setmana vinent amb més èxits de l'esport santcugatenc. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Club Helfin ha patrocinat aquest espai.